Farmàcia Amiga, amb Marc Rius i Jordi Casasús, de mans de la Farmàcia de Tarradellas.
A l'estiu, a més de les vacances, arriben també els mosquits. Per això has de saber com espantar-los i què fer si et piquen. Avui t'explicarem les millors mesures i les solucions més segures contra les picades de mosquits. També veurem com tractar les cremades. Salutacions a Catalunya i Andorra. Engeguem el programa que aclarirà dubtes sobre tots els productes que es dispensen en una farmàcia per diferents patologies. Seran 30 minuts de salut i consells. Comencem. L'equip del programa, les vies de so, José Matoses, a la direcció Jordi Casasús. Benvolgut, Jordi, benvingut.
Molta salut, Marc, què tal?
La Revetlla, què tal, com ha anat?
Ai, molt bé, sempre va bé. Sí, eh? Sempre va bé, és una nit molt especial per mi. Sempre, jo crec que és... A mi m'agrada més que no pas la nit d'any nou.
Sí? T'agrada més?
Sí, perquè representa l'inici d'estiu, ja comencem ja a anar amb menys roba, podem començar a sortir, a prendre alguna cosa, i no sé.
L'únic negatiu, les cremades, que en parlarem avui.
Això
també.
Això sí, d'això en parlarem. I els mosquits.
I els mosquits. I a la conducció, Jordi Casasús, i qui us parla, Marc Rius. Molt bé, doncs, Jordi, si et sembla, doncs comencem. Què són les picadures de mosquit?
Bé, segurament a qui no li ha picat un mosquit, no?, algun cop, no? Llavors serà bastant fàcil que la gent entengui que una picadura de mosquit, doncs, són com unes ferides que ens produeixen molta picor i apareixen després de que el mosquit ens hagi picat, no?, hagi perforat la nostra pell per alimentar-se de la nostra sang, no? Normalment, aquestes ferides, aquestes ronxes, aquests bonys, se'n van en uns pocs dies i, a vegades, aquestes ferides poden produir-se en diverses zones, no només en una sola picadura, no? El problema està quan les picades de mosquit transporten algun virus o algun paràsit que pugui produir malalties greus. Afortunadament estem en una regió en la que això no passa, no? Però sí. Sobretot hi ha zones més tropicals en el que hi ha virus del Nilus Occidental o també hi ha altres picades de mosquit que poden produir la febre groga o la malària, però en aquest cas no parlarem d'això perquè evidentment no és la regió, no?
No, aquests ja t'has de vacunar abans d'anar-hi,
sí,
segurament,
sí,
no?
Sí, és una altra situació. Estarem parlant de les picadures de mosquit que puguem patir aquí a la zona de Catalunya i Andorra.
Quins són els símptomes que impliquen una picadura de mosquit?
Doncs bé, els signes de les picades de mosquit normalment produeixen com un bony molt inflat, de color blanc o vermellós, que apareix al cap de pocs minuts després de la picada, o a vegades es pot tornar dur, no? I llavors es tornen d'un altre color, d'un color més marronós, no? A vegades apareixen aproximadament al cap de pocs minuts o també poden aparèixer el dia següent, no? A vegades t'ha passat que t'aixeques pel matí i de cop i volta t'han aparegut tot de picades, no?
Sí.
També es poden produir petites ampolles o també es poden produir taques, no? Que aquestes taques són degudes als hematomes, als morats que ens produeixen la mateixa picada del mosquit, no? És possible que els nens i els adults que no hagin estat exposats anteriorment al tipus de mosquit que els ha picat o persones també amb un sistema immunitari una miqueta més baix, els hi produeixi reaccions molt més greus, no? En aquests casos, a vegades, les picades de mosquits poden arribar a produir doncs, una gran zona molt inflamada, molt envermellida, poden inclús produir una mica de febre, sobretot urticària, i algun dels ganglis linfàtics inflamats, no? Normalment, si et fixes, els nens són més propensos que els adults a tenir una reacció més greu, no? Perquè molts dels adults ja han estat picats durant algun cop a la seva vida. Clar. I ja no són tan sensibles a les seves picadures.
Cal fer una visita al metge un cop ens ha picat un mosquit?
Bé, en principi, a priori no? Si les picades de mosquit poden estar relacionats amb símptomes més greus, com per exemple pot ser febre, mal de cap, dolors en el cos, esgarrifances o signes d'infecció, aleshores sí que els derivaríem al metge, no? Però una picada de mosquit en un principi pot estar directament tractada a la farmàcia, no?
Quines són les causes que fa que et surtin aquestes reaccions que has explicat tan espectaculars a vegades i quan ens pica un mosquit? Per què?
És una cosa molt curiosa, no? Tu sabies, Marc, que les picades de mosquit només estan produïdes pels
mosquits? La femella,
no? La femella, sí.
Sí.
Doncs els mosquits femella són els que s'alimenten de la sang, no? Llavors, els mosquits femella tenen una peça bucal dissenyada per poder fer un forat a la pell i poder extreure la sang, no? Uh-huh. Els mosquits mascles no tenen aquesta habilitat o necessitat hematòfaga de sang, ja que no produeixen ous, no? Llavors, no tenen necessitat d'alimentar-se de les proteïnes de la sang. Aleshores, a mesura que el mosquit es va omplint de sang, injecta saliva a la pell, i llavors aquestes proteïnes de la saliva fa que el nostre organisme o el nostre sistema immune produeixi una reacció lleu, no? que pot arribar a traduir-se, doncs, en picor, en tumefacció, no? Llavors, bueno, és el que fa que ens produeixin aquestes reaccions, no? Una cosa també, una altra dada curiosa, és que els mosquits ens elegeixen en funció del nostre aroma, no? El diòxid de carboni que nosaltres exhalem a través de la pell. Sí. I després ja veurem més endavant, veurem que això té una implicació a l'hora de fer la prevenció, no? I moltes vegades la gent ens pregunta, i per què ell que estava dormint en el mateix lloc que jo
sí,
no
senyor.
Li han picat
sí,
i a mi sí, no?
Sí.
Llavors, això, el mosquit també té com una mena de predilecció, una mena d'afinitat per un tipus d'exsudació o de diòxid de carboni que s'emet per la pell, no?
I pot haver amb aquestes picades que estem parlant avui alguna complicació?
Mm-hmm. Sí, sobretot la primera complicació podria ser degut al fet de rascar-se, no? Tots, evidentment, ho hem fet i és una cosa automàtica, no?, de que quan es pica un mosquit doncs ens rasquem en el joc de la picada, no? Llavors això ens pot, aquesta rascada ens pot produir infecció. I després la complicació també pot ser deguda al mosquit en si, ja que, com dèiem abans, hi ha mosquits que poden ser transmissors de malalties víriques, no?, com per exemple el paludisme, la febre groga, però també hem dit que això en aquest cas no ens preocuparà perquè estem parlant de zones com els Estats Units, a Hawaii o altres zones tropicals que no ens preocupa, no?
A la persona que li afecta molt la picada mm-hmm. de mosquit està mm-hmm. sempre pendent de les que es pot posar.
I
què
tant.
Ens recomanes que ens posem?
Bé, hi ha moltes coses i sobretot hi ha moltes teories, no?, i moltes llegendes urbanes, no? I a mi m'agradaria sobretot avui posar com una mica d'ABC i d'ordre a tota la informació que existeix, no? Per protegir-nos de les picades, evidentment, un consell fàcil seria evitar els mosquits, no?
Clar.
Això és una resposta una miqueta senzilla, no? Però no és tan senzilla, sobretot si el que estem fent és intentar evitar que ens piquin, no? Llavors, per evitar que ens piquin, quan estiguem fent activitats a l'aire lliure, ho hem de fer aleshores en les que estiguin menys actius, no? Els mosquits normalment estan més actius des que es pon el sol fins que torna a sortir. Val? Aleshores, si volem fer alguna activitat a l'aire lliure, millor evitar aquestes hores en les quals els mosquits estan més actius, no? Després, sobretot si a casa tenim alguna mosquitera, doncs intentar revisar que totes les mosquiteres estiguin bé.
Clar.
O si no en tenim, doncs col·locar mosquiteres, o per exemple, si hi ha un bebè, doncs que en la seva cuna o el seu cotxet pugui tenir una mosquitera per sobretot dormir a l'aire lliure. Ara sobretot ve molt de gust això de dormir amb les finestres obertes
sí,
i
clar,
fa més fresqueta, doncs hem de vigilar això.
Un
altre dels consells sobretot seria a nivell de protecció, no? A nivell de roba. Si sempre i quan el clima ens ho permeti, perquè ja comença a apretar la calor forta,
sí.
Doncs sempre intentar utilitzar mànigues llargues, portar mitjons i calçat tancat, portar pantalons llargs i sobretot portar el que us deia, mitjons, no? També el color de la roba ens pot influir, no? Sempre el mosquit té predilecció pels colors foscos de roba, no? Llavors, si portem roba clara, samarretes blanques o colors així més clarets,
sí.
No tindrem tanta el mosquit no voldrà picar-nos tant, no?
Clar,
després,
bé.
Evidentment, una gorra que ens tapi el cap, no? I llavors, després, a nivell de l'entorn on estiguem, sobretot evitem que l'aigua s'estanqui, no? És a dir, si tenim un pati o una terrassa i tenim tot de testos, doncs sobretot evitar que l'aigua s'estanqui en aquests testos. I després, com a plantes que puguem utilitzar, doncs podem utilitzar plantes com la citronela, la menta o l'albaca, que són olors que als mosquits no els agrada. Llavors, al ser plantes que emeten una olor que no els agrada, doncs fa que aquests mosquits no tinguin tantes ganes d'estar per allà en aquella zona. No?
Hi ha algun medicament o alguna substància mm-hmm. que puguem prendre per evitar mm-hmm. aquestes picades?
Sí, hi ha una llegenda urbana, que ja no és tan llegenda urbana, que és que diuen que la vitamina B, B de Barcelona,
sí,
és una vitamina que s'elimina a través de la suor i de l'orina, no? Aquesta olor que emet la vitamina B a l'excretar-se per la pell fa que el mosquit no tingui tantes ganes, no? Perquè és una olor molt desagradable pels mosquits femella, no? Llavors, a vegades va bé prendre una petita dosi de vitamina B, val? Per evitar, sobretot, les picades. Això, sobretot, és molt recomanable en persones que o bé els hi piquen molt o que pateixen moltes reaccions degut a les picadures de mosquit.
També em consta que hi ha, i els nostres oients també ho saben, hi ha repel·lents. Aquests repel·lents són efectius?
Sí, evidentment, són molt efectius i, de fet, a la farmàcia en trobaran molts, no? Nosaltres els classificaríem en dos tipus, no? Un dels repel·lents d'insectes més comunament utilitzats és el DEET, val? Que és a les inicials del principi actiu dietilmetatoluamida, és un nom molt complicat, val? El diem DEET. Val? Aquest principi actiu està present en la majoria de repel·lents. És un repel·lent molt fort. De fet, l'anècdota és de que va ser desenvolupat per l'exèrcit americà, sobretot per solucionar els problemes que van tenir els seus soldats a la Segona Guerra Mundial, no? El van utilitzar cap al 1946, però fins al 1957 no es va estendre a la resta de la població, no? Es va pensar com un pesticida agrícola, però després va ser molt útil durant la Guerra de Vietnam per evitar les picades de mosquits, no? Per lo que és un repel·lent de mosquits molt, molt potent. Llavors, per això mateix haurem d'anar amb molt de compte, sobretot en persones que puguin tenir la pell molt sensible o sobretot en nens que siguin molt, molt petitets, que no es pot utilitzar ja que pot produir danys a la pell com ferides i tal.
A la farmàcia Terradellas som molt amants de la medicina natural.
Sí, ja ho saps.
Hi ha alguna alternativa natural com a repel·lent de mosquit?
Sí. Principalment, l'alternativa natural al DEET que parlàvem fins ara seria la citronel·la, no? La citronel·la, com hem parlat, és una planta que emet una olor que és molt desagradable pel mosquit femella. Llavors, s'han desenvolupat molts productes amb aquest principi actiu que el que fan és que siguin repel·lents d'insectes, no? Pot ser utilitzat per mosques, mosquits, inclús a vespes, no? Llavors, el que fa la citronel·la és que la seva olor emmascara altres olors que siguin atractius pels insectes, no? Llavors, així el mosquit d'aquesta manera no s'apropa.
I en quins formats es troben els repel·lents de mosquit?
Bé, avui en dia la citronel·la és un principi actiu molt extensament utilitzat, no? I s'utilitza en molts formats. A nosaltres, per exemple, ens agrada molt el repel·lent de mosquit de la casa Pranarom, que es diu Aromapic, i llavors s'utilitza en diferents formats. Hi ha, per exemple, unes locions en spray que et pots ruixar els braços o les parts descobertes del teu organisme, o si no ets tan amant dels líquids, pots utilitzar un rolón, o també inclús hi ha polseres que porten citronel·la impregnada, que te les pots posar als canells o a les turmelleres, o inclús també es poden utilitzar parxes per enganxar la roba, sobretot que és molt útil en nens petits, no?
La farmàcia de Terradellas, la teva farmàcia de productes naturals al costat de l'estació de Sants.
Bé, doncs nosaltres continuem parlant amb en Jordi Casassús de la farmàcia Terradellas. I ara parlarem de les cremades.
Sí, Jordi, cremades, i tant. Ara està molt, molt, molt de moda això.
Sí,
sobretot, Marc, no ens hem d'oblidar que la pell és l'òrgan més extens del cos, no? I s'ha de cuidar.
L'hem de cuidar,
no?
Molt.
Llavors, ara venim d'una època o d'uns dies d'estar, doncs, gaudint dels focs artificials, dels petards, i segurament qui més qui menys s'haurà cremat, no? Llavors m'agradaria, sobretot, doncs, donar uns consells, i després també parlarem de les cremades solars, que també, ara que comença l'estiu, doncs ens ve de gust, no?, estar a l'aire lliure, i a vegades tendim a abusar una miqueta del sol, no?
Molt bé, doncs, Jordi, imaginem que se'ns explota un petard a la mà, com ha passat moltes vegades.
I tant.
I ens cremem la mà. Què ens aconselles que hem de fer?
Mira, a veure, depèn del grau de la cremada, no? Sí. Si és un grau d'una cremada o una altra, o potser l'haurem d'arribar cap a un hospital, no? Cremades de segons quin grau ja les hem d'arribar perquè s'han de tractar d'una altra manera, no? El que entenem nosaltres com a cremades, o que ens podem cremar amb una barbacoa o amb el forn, sí, o amb la planxa de casa, d'acord? El primer de tot seria hidratar la zona, no? Sobretot posar-li molta aigua, posar la zona on ens hem cremat sota l'aixeta, no? Perquè això ajudarà sobretot a que la pell s'atemperi i que no se pugui complicar la ferida, no? I després hi ha tota una sèrie de productes, evidentment, que ens poden ajudar a tractar aquestes cremades, no? Nosaltres saps que som molt amants del tema de l'aromateràpia,
sí,
i ens agraden molt els olis essencials, no? I aleshores ja sobretot un oli essencial que és l'Espliego Macho, val? Que és l'Espliego Macho, ve de la planta lavàndula latifolia o lavàndula espica, sí, que a nivell així familiar nosaltres diem que per a tot aquello que te pica ponte lavàndula espica, no? Aleshores, és una dita que t'ajuda sobretot a recordar que aquest oli essencial funciona molt bé per... Bueno, nosaltres li diem aceite essencial d'urgència, no? ja que el seu efecte cicatritzant i sobretot analgèsic és miraculós. Et podria dir de casos de pacients que han patit cremades o caigudes o rascades i en qüestió de 2-3 dies estan increïblement recuperats. Llavors és molt recomanable.
Si és pel dolor també va molt bé, perquè el cremat, la persona cremada, el que té és molt dolor.
Correcte, sí.
I molts cremats, grans cremats, moren més pel dolor
que no
la cremada.
La cremada, sí. Sí, o les complicacions que es poden produir.
Les complicacions, exacte.
Correcte, infeccions, etcètera, no? Però qualsevol persona que tingui una caiguda, una cremada, una rascada... L'altre dia, per exemple, el fill de la Paola va patir un accident amb la bicicleta. Bicicleta, típic accident que pot passar pel carrer, que se't crea una moto i va caure amb la bicicleta i tenia la cara demacrada. Doncs el vaig veure l'altre dia i en 2 dies estava increïblement recuperat. Inclús li vaig dir, segur que t'has fet mal? I em va dir, sí, que sóc jo i perfecte. O sigui que realment el poder dels olis essencials, sobretot en casos d'urgència, és al·lucinant.
I això ho veneu a la farmàcia?
Evidentment, sí. Nosaltres a la farmàcia de Tarradellas som especialitzats en aromateràpia i ens agrada molt, sobretot, utilitzar aquest tipus de productes perquè sabem que funcionen molt bé, no?
Molt bé, doncs, si et sembla, ara passem a les cremades solars, anar a la platja, estar 3 hores a la platja...
Correcte, i acabar com un guiri, oi que sí? Que sí, Marc, segur que tu fas això.
No, jo vaig 20 minuts i prou.
20 minutets, molt bé, i a la terrasseta, a prendre la cerveseta,
i
no?
I cap a les bunyoles.
Molt bé. És molt comú també, en aquesta època, doncs, sobreexposar-nos al sol i tot i que estem repetint contínuament de que hem d'evitar les hores de màxima exposició, de 12 a 4 de la tarda, de que hem d'utilitzar un fotoprotector tant facial com corporal, que hem de posar-nos a casa, no a la platja, que ens l'hem de anar reaplicant cada 2 hores. Tot i això, està clar de que, bueno, pues que tots podem tenir un despiste i ens podem produir una cremada solar, no? Llavors, sobretot, les cremades solars no les podem despreciar perquè són unes cremades que es poden arribar a complicar, no? El primer símptoma que apareix, sobretot, és una inflamació i un edema, val? Que el que busca això és, sobretot, reparar la lesió produïda per la cremada solar, no? Després, la pell comença com a perdre la hidratació, que és com que s'asseca i té una sensació, el pacient té una sensació de com de tibantor de la pell, no?
Sí.
Llavors, si es tracta d'una cremada superficial, l'ideal és tractar-la tan bon punt com sigui possible perquè la pell es recuperi amb molta rapidesa, no? Aleshores, de la mateixa manera que parlàvem abans amb les cremades per petards o per barbacoes, no? El primer que hem de fer és refredar la pell de la zona afectada, no? Normalment amb aigua, però a vegades, jo que sé, com un consell així off the record, podríem dir que existeixen com, o tenir, podríem tenir com en la nevera, en el congelador, uns glaçons de gel amb aloe vera, no? Llavors, aquests glaçons de gel, per una banda, ens ajudaran a refrescar la zona i l'aloe vera ens ajudarà, després, per l'altra banda, a anar hidratant ja la pell, perquè, com hem dit, la pell s'asseca de cop, sobretot per reparar la pell, no? I aleshores aconseguiríem els dos tractaments, no? un cop haguem refredat la zona, val? Es pot aplicar algun oli essencial, com parlàvem fins ara, fa una estona, no? de l'esplígo macho, no? Sí. Llavors podem fer com una mescla d'aquest oli essencial amb algun oli vegetal que ens permeti sobretot hidratar, com un oli d'ametlles o una rosa mosqueta, sí, que sobretot ens ajudi a vehiculitzar aquest oli essencial i a fer que l'oli essencial treballi, no? D'aquesta manera aconseguirem que la cicatrització sigui més ràpida i sobretot aconseguim que no s'infecti la ferida, no? Perquè hem d'evitar sobretot la infecció. Llavors, aquest oli essencial també, a part de ser analgèsic com parlàvem abans i ser hidratant, també té una capacitat antisèptica de la ferida, no?
Hi ha persona que creu que si va a la platja i es posa l'ombra,
sí,
doncs el sol no el cremarà.
Bé, això és una falsa creença, no?
Sí.
Tots pensem que si estem a l'ombra no ens tocarà el sol, però hem de sempre pensar que hi ha un efecte solar, que se li diu reflexió, no? Que simplement pel sol fet de que l'aigua es reflecti a l'aigua o a la sorra de la platja mateix,
clar,
o bé si estem a la neu, també ens pot passar.
Ui,
de que igualment també ens afecti, no? Per lo que sempre hem d'estar ben protegits, estiguem on estiguem, no? I inclús, encara que pensem que també portem roba, també ens hem de protegir. D'acord?
Ens queda poc temps per una pregunta molt curta. Has parlat de crema hidratant. A partir de 50 anys, 60 anys, ens haurien d'hidratar totes les persones per tenir, sí, la pell més elàstica?
Sí, sí, sobretot perquè tenir la pell ben hidratada, recorda que el que hem dit fa una estona, la pell és l'òrgan més gran que,
sí,
tenim en el nostre cos, no? I aleshores és normalment la primera porta d'entrada de moltes infeccions,
clar,
no? I aleshores tenir una bona hidratació de la pell i sobretot una bona cura de la nostra pell ens evitarà de possibles problemes en un futur, no?
Hi ha altres opcions per al tractament de les cremades solars que parlàvem fins ara?
Sí, en funció de la gravetat de la cremada, doncs podem utilitzar altres productes que segurament són més comúment utilitzats, no? Si no és una cremada tan forta, si simplement ens hem oblidat de posar la crema i tenim una mica de vermelló, doncs a vegades un bon aftersun que existeix a la farmàcia o una crema amb aloe vera, que també és molt hidratant, ens podrà fer servei.
Aquests productes que has anomenat, m'imagino que els poden trobar a totes les farmàcies, però clar, aquests consells
els
poden trobar
correcte
a la farmàcia Tarradellas.
Aquest és el nostre efecte diferencial, no? Evidentment, tenim una xarxa de 21.000 farmàcies a tot Espanya, unes 2.100 a Catalunya, però sempre ens agrada a la farmàcia de Tarradellas donar aquest punt diferencial, no? Que és l'assessorament i el tracte que tenim amb qualsevol de les malalties que
és
puguem ajudar.
És molt important,
no?
Això, Jordi.
La farmàcia de Tarradellas, la teva farmàcia de productes naturals al costat de l'estació de Sants.
Molt bé, doncs on ens podem trobar, Jordi?
Bé, nosaltres, la farmàcia Tarradellas, estem al costat de l'estació de Sants, estem a Avinguda Josep Tarradellas, número 3, i som un equip de farmacèutics que ens agrada molt, sobretot, les teràpies naturals, no? Estem especialitzats en fitoteràpia, aromateràpia, principalment, i bé, sempre m'agrada parlar del meu equip perquè estic molt orgullós d'ell. Som un equip de 3 persones. Per una banda estaria la Paola, que porta 30 anys d'experiència darrere del mostrador, i l'Anna, que porta prop de 20 anys també d'experiència, no? Tots estem molt formats per laboratoris farmacèutics i principalment per productes naturals, no?
Molt bé, doncs, Jordi, ens veiem el divendres que ve. Fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve, Marc. Gràcies.
Fins aquí Farmàcia Amiga. Els agraïm la seva companyia i us esperem divendres vinent. Siguin feliços, tinguin un bon cap de setmana i compte amb la carretera.